Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia, avui és un dia molt especial.
I tant, Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, un dia especial sobretot per una amiga nostra.
Hi ha una millor amiga del programa que avui fa anys.
L'Aitana Ocaña.
25?
25 anyets fa l'Aitana Ocaña. Esperem que li provin molt. Estarem pendents també de les seves xarxes, d'aquí la felicita, d'aquí no, ja ho comentarem si després és necessari.
Espereu, suposo, un post dedicat de Sebastián Yatra, no?
Crec que és una bona oportunitat, de fet, perquè el Sebastián Yatra pengi una foto morrejant-se amb l'Aitana.
Bueno,
no ho faran, bueno. Però això és el meu somni.
No ho descarto jo, eh?
Estan molt deixats anar. Vull dir que poder passar, podria passar.
Molt bé, doncs estarem pendents i si es produeix d'aquí a les dues, ho explicarem
en
directe.
Tenim en Pau Espar seguint-ho.
Tenim la redacció pendent de si es penja aquest contingut o no es pengen. Per cert, ahir es va estrenar un programa a TV3.
Benvinguts a Cuina com puguis, el programa pels que pensen que una emulsió és un sentiment.
8 famosos s'enfrontaran en un campionat per veure qui improvisa millor la cuina.
Va ser l'estrena d'ahir la nit, Cuina com puguis, és el nou programa sobre cuina presentat per en Marc Ribas.
I escolta, no va anar gens malament d'audiència, eh? Va fer 255.000 espectadors, arribant al 13,9% de share. Un primer episodi que protagonitzaven Joel Díaz i Andreu Joanola, que són amics, presentadors de La Sotana, un dels podcasts més exitosos d'aquest país, i en Joel, que també és treballador d'aquesta casa, vull dir que a part de tot això, de ser amic, de ser podcaster...
És company nostre.
És company nostre perquè treballa a l'última hora del matí de Catalunya Ràdio i el presentaven així.
En Joel Díaz va aprendre a cuinar quan va marxar de casa als 20 anys i encara sembla que visqui en aquella etapa perquè el seu plat estrella són els macarrons a la bolognesa.
L'únic que em fa fàstic és perdre.
Jo sóc el Joel i els denuncio, però...
Vols dir que ell volia dir aquesta frase?
Jo crec que no ho volia dir. El van obligar. Si vols cobrar, digues això.
Ell, sabeu la norma de les 3 P's, oi? De plaer, plata, prestigi, de per què decideixes fer una feina. Estic segura que va ser més per la plata que no pel plaer o el prestigi. En tot cas, la cosa és que de tot el programa, que mira que va ser interessant, el que més ha cridat l'atenció i ha causat moltíssima polèmica són els cabells d'en Joel Díaz.
Els cabells.
Els cabells, Roger, tal com ho sents.
Però...
A la plataforma X, abans Twitter, tu hi entraves i, almenys el meu algoritme, només m'ensenyava tuits de gent comentant la cabellera o no cabellera de Joel Díaz. Tenim, per exemple, aquest noi que diu això que et van fer el cabell ha funcionat o és del maquillatge? Se't veu cabellera sexy. Un altre company comenta entre aquestes imatges, que entenc que hi ha tingut a veure el maquillatge i la masterclass a Instagram, els peus del Joel Díaz referent de la lluita contra la calvícia. El Joel Díaz s'ha posat pèls, la tofa que llueix el Joel Díaz...
El tema és que se li veu des de la tele molt més cabell del que segurament
té. I un pentinat diferent.
És una cosa molt estranya, perquè jo m'ho mirava i deia no estic ni tan sols segura de que realment tingui més cabells. O sigui, no sé si és ben bé això tampoc.
Potser són els mateixos posats diferents.
Se li veu també més fosc, pot ser?
És que és tot molt estrany. Crida molt l'atenció també perquè és veritat que el Joel és un gran abanderat de la lluita per la calvície, en plan de gent que és calva.
O que s'està quedant calva. Perquè és veritat que encara gasta cabells, en Joel.
Sí, en té algun.
Bé, hi ha gent molt més fotuda.
I en té algun que se li veu fort, ben arrelat.
Sí, perquè em consta, bueno, no sé, s'està fent algun tipus de tractament. També.
Ah, aquesta és la pregunta que es feia a l'audiència. Què ha passat aquí? En Joel s'ha posat cabells? Ha funcionat el tractament que sabem que s'estava fent? O és un efecte del maquillatge?
Joel Díaz, molt bon dia.
Bon dia.
El teníem aquí al costat tota l'estona des de que hem començat,
sí.
Tancant els ulls quan
amb
es projectaven
frase,
les imatges.
No, i aquella frase que t'han fet dir, Joel, era collita pròpia o no?
Aquella frase era de guió.
Ah.
Era de guió i se'n va obligar.
Ets un gran intèrpret.
Bueno, faig el que puc.
Joel, què ha passat?
Refereixes refereixes a aquest tema,
el tema dels cabells.
Ho he explicat fa uns instants al programa que em dóna feina, de 12 a 1, l'última hora del matí a Catalunya Ràdio. Us en faig un petit resum. Bàsicament, se'n va aplicar una cosa que es diu microfibres capilars. És un producte fet a base de queratina vegetal, crec que ve del cotó, I és un producte que el que fa és... Bé, és un spray que llença com uns microcabells, no?, del color que tu vulguis. Aquests cabells estan plens de l'electricitat estàtica. Llavors, quan impacten contra el cabell que tu ja tens, s'adhereixen allà i generen una sensació de volum i de densitat, també.
Però...
increïble.
Però ha fet una mena de perruca.
No és una perruca. No m'has escoltat, Julià.
Quan dura això?
Això dura fins que et rentes el, fins que et rentes el cabell amb xampú i
ho vas demanar tu per una qüestió d'inseguretat? Va ser una recomanació?
No, hi ha un senyor que era el perruquer, no recordo el seu nom, que em va dir: aquí hay mucha luz cenital.
Vale.
Vale.
És com voler dir.
Quiero evitar los brillos. Perquè jo sí que és veritat que tinc una mica de cartró de Nobel a la zona de la coronilla.
Clar.
Llavors aquell senyor es va preocupar perquè jo no generés brillos a les llums zenitals a través de la meva coronilla i va decidir omplir-me-la, ja no només la coronilla, i el tio va aprofitar per omplir-me també les entrades,
una, però omplir-me de pols. Sense pols.
No és ben bé pols, eh? Tu imagina't quan saps quanta faites, Carandell?
Aquells micropels
que queden a la pica de la
lavabo.
Doncs allò carregat d'electricitat estàtica i amb el cabell ja com amb cera, perquè s'enganxi, doncs allò va fent relleno.
Dóna tupidesa.
Eres conscient que t'estaven fent tot això. Tu ja et devies anar veient que cada cop tenies més cabells.
I vas donar consentiment.
Em feu aquesta pregunta. Jo no havia anat mai a un concurs tipus reality, no? Llavors jo vaig arribar i tot era novetat, era tot un ambient com molt delirant tot per mi, no? I aleshores, doncs això, en aquell moment jo no vaig saber reaccionar, no vaig saber que causaria, doncs, la decepció que ha creat tot això en la gent que em segueix a mi com a influencer i com a referent en el món del protocalbisme català. I jo entenc que aquesta gent estiguin decebuts perquè he fet trampes, és veritat.
Escolta'm...
No són trampes.
No ho tornaré a fer. No. Però
escolta,
és que jo vull visibilitzar el protocolbisme. Aquesta agonia lamentable de la gent que no acceptem, que ens estem quedant calvos i lluitem fins a l'últim moment que ja ens haguem de rapar. Llavors, jo que no puc anar és de banderat d'això, de visibilitzador d'això, i per una altra banda fer trampes i tapar
una mica contradictòria.
Però sigues sincer. T'has agradat?
Clar que m'he agradat.
Estàs guapíssim. Bueno, guapíssim també,
la teva nòvia dient, però això què és?
Estic pintat com una porta, també, eh? Vull dir que també hi suma el tema...
Clar, és un altre Joel, aquest.
Meva nòvia, avui la és el seu aniversari.
Doncs mira, com l'Aitana Ocaña, felicitats des d'aquí.
És molt més guapa i interessant la meva dona que l'Aitana Ocaña.
Perdona,
es diu Maria.
Aquesta lluita de comparar dues dones, en aquí no calia.
No,
és igual qui és millor, qui és pitjor.
És una afirmació objectiva.
Ahir ho vau veure junts al sofà una mica com anava el programa amb la Maria?
No, perquè m'hi vaig negar.
Val, però ella li ha arribat la imatge.
Ella li ha arribat. Ella t'ha vist a Twitter i ha dit el noi amb qui jo estic al sofà no és aquest.
Està a Amazon comprant el producte aquest per posar-te'l quan
dóna. A 34 euros.
Et pots maquillar cada dia, si us plau?
Ella m'estima tal i com soc. Lleig i protocalvo. I no passa absolutament res.
No li han agradat les microfibres.
Bueno, és que no m'ho ha dit.
Val.
És una persona molt ocupada i no està per aquestes tonteries.
No s'ha comentat a casa mentre esmorzàveu, eh?
No.
Escolta'm, enhorabona perquè l'audiència va anar molt bé i res, que això és l'anècdota, el programa ha
funcionat. L'audiència a mi ni fu ni fa, vull dir, jo ja he cobrat, la feina ja l'he feta.
De les 3 P's?
Sí.
Plaer, prestigi i plata, per quin motiu vas acceptar aquesta feina?
Prestigi segur que no, perquè si veieu el concurs, no aquesta aparició que vaig fer amb el Joanola, que li vaig fotre una pallissa tremenda, sinó la següent, diguéssim que a mi no em va anar tan bé. Fins aquí puc explicar. Llavors, pel prestigi no serà... ho he fet una mica pels diners i una mica per la diversió, no? Perquè a mi m'agrada cuinar, realment.
També, i sortir allà amb un amic, no?
Un amic.
La casa, no?
Sí.
També.
I llueix carillo, el plató, vull dir, llueix qualitat,
sí,
no llueix barat,
Sí, que llueix bé, sí. Bueno, ja saps tu que la tele també...
Hi ha coses que llueixen de cartró
ploma. El que veus no és el que hi ha.
I Joel, sobre això de la protocalvícia, convidem a tota l'audiència a seguir-te a Instagram perquè estàs donant consells i contestant gent que et demana, escolta'm, quin tractament estàs seguint? I tu que estàs prenent un medicament, és veritat?
T'estàs medicant.
Està fent activisme aquest senyor.
M'agrada que ho diguis també perquè estic iniciant la meva carrera d'influencer d'aquest món. Ja li explico una mica a la gent en base a la meva experiència què funciona, què no, estic creant comunitat i a poc a poc cada vegada
molt
som més els protocols.
Són molt bèsties les imatges del programa d'ahir.
Sí.
Les anem veient aquí a l'estudi i jo cada cop que la veig em sorprenc.
A mi em recordes algun cuiner? Però algun cuiner, saps d'aquests estrella Michelin? Ara no et sabria dir, amb aquest pentinat tu així un punt engominat cap amunt? Molt
a mi el pentinat he de dir que no m'agrada, sigui, el volum sí, el pentinat, què vols que et digui?
No, un Pablo no... Motos també estic veient.
Calla, home, calla, Montaner.
Estaves nerviós per quan es publiqués? Perquè ja devies intuir que potser es liaria una mica tenint en compte que aquí tens uns cabells que no tens.
Vaig estar nerviós, passa que ha passat bastant de temps entre la gravació i l'emissió i ja me n'havia oblidat. Podeu deixar de tirar aquest
tema? Sí, ho deixarem aquí, perquè cada cop que et veig...
No,
a mi m'agrades, Joel.
A mi també.
Me'n puc anar a dinar, doncs?
Vinga, pots anar a dinar, bon Joel. Moltes gràcies per venir,
A vosaltres, companys.
Va, fins ara. Passen 2 minuts d'un quart de dues del migdia, dies de vacances a Can Barça que les jugadores estan aprofitant per desconnectar abans de tornar als entrenaments, que serà un cop acabin els Jocs Olímpics. De moment ja hem vist Aitana Bonmatí a Osona, el Cabró Roc, i fa poc també l'escapadeta que ha fet a Grècia. Tot el que ara explicarem, ella ho ha publicat a Instagram. S'ha allotjat a la bonica illa de Milos, en una caseta blanca, la típica de Porta Blava, i primeríssima línia de mar que fot una onada i t'entra l'aigua fins al menjador.
Li va passar,
sí, amb el vídeo aquell. I a jutjar per tot el contingut que està penjant, jo crec que li està encantant i que està connectant amb Grècia. Saps quan fas aquests viatges que, hòstia, que t'afecten, vull dir, que t'agrada moltíssim.
No ho sé, perquè fa anys que no viatjo.
Allò que vas a un país i dius, és que jo potser hauria d'haver nascut aquí, perquè aquesta connexió no és normal.
A mi em va passar justament amb Grècia, però mirant Un Cuento Perfecto a Netflix. I que no hi he anat, però em va passar.
I sense anar-hi.
Va ser el mateix, no cal anar-hi.
L'hem vist fent molta platja i també anant a veure postes de sol, i entre les fotos que ha publicat hi trobem, de nou, un clàssic que li funciona molt bé, que és la foto... Ha fet en primera persona, on se li veuen les cuixes.
La fotocama.
I la fotocama. És una foto molt típica de l'estiu, que si haig de fer una petita crítica en aquesta foto, hi trobo a faltar el llibre que està llegint l'Aitana, perquè estic segura que venint d'on ve, ella és la típica que fa lectura d'estiu.
Clar, a ella li agrada haver anat tant en una lectureta.
Trobo a faltar un llibre que ens el recomani. Com que no ens el recomana, jo n'hi proposo un, que és veritat que has de tenir temps, que és un llibre... Ara el tinc a la bossa. Bueno, si me'l pots apropar, Juliana, a la bossa. És un llibre de moltes pàgines, és un llibre que es diu Tan poca vida, no sé si n'heu sentit a parlar.
Una portada impactant.
Diuen que fa plorar moltíssim.
De la Hania Yanagihara, és del 2015 i ara torna a estar molt de moda. És un totxo.
Quantes pàgines?
Mira.
Busca-ho.
995 pàgines.
Déu meu.
Ara, a la que comences, no pots parar,
Sí que tens fa ganes molt per Grècia, un totxo així.
Tens ganes de marxar de sopars on et conviden per anar a casa a llegir. És boníssim. És la història de 4 amics que es coneixen a la universitat i com els hi va la vida. Com deia la Juliana, duríssima, tristíssima, però al mateix temps molt bonica, i el que deia que fa plorar, una ploradeta pot caure.
Potser l'Aitana no buscava aquest rotllo, a Grècia.
Clar, potser fotre't a veremar allà a Grècia no és el tipus de lectura que busques.
Però llegir un llibre intens fa molt d'estiu, també. Un llibre allò que et marqui, que sempre recordis, vaig anar a Grècia, em vaig llegir aquell llibre que em va fer plorar tant en una platja.
Però recordeu que a ella li anava més, li funcionava més l'estil...
L'autoajuda.
Autoajuda, o així com de coach, llibre motivacional...
Sí, Segona Guerra Mundial, també li agrada molt, ens ho va explicar en una entrevista.
Per cert, qui li ha fet totes aquestes fotos?
Bona pregunta, Marta.
No es veu ningú. No es veu ningú.
Ha viatjat sola, potser?
No, perquè les fotos que s'ha fet... Bueno, o ha anat parant a tot de gent per Grècia, demanant que li fessin...
O s'ha portat un trípode d'aquests, saps, que fan 1,5 metres d'alçada.
I et poses l'automàtic i ja està.
També.
No deu voler que sapiguem, està clar, amb qui ha
anat. No, s'enfadarà amb nosaltres, tampoc ho sabem.
No en tenim ni idea.
No, a Osona hi va anar amb les amigues, aquí no ha anat amb les amigues, perquè quan va amb les amigues les ensenya. Normalment, potser ha anat amb una parella, amb algú.
Amb una amiga, amb un amic.
Alexia Putellas. La tenim lluny de casa. L'últim que en sabíem és que havia anat a Colòmbia en un viatge de compromisos amb la seva fundació, i per allargar una miqueta més l'estada, a mi em diuen que ha aprofitat per visitar Mèxic. Dic que em diuen i no n'estic segur, perquè ella tampoc ha dit exactament on és. Estem veient fotografies, però no posa el lloc exacte on és. Hem vist fotos d'ella a la platja. Aquí sí que sabem segurament qui li està fent aquestes fotos, l'Olga Ríos, la seva parella, que és qui la va acompanyar a Colòmbia, que no surten aquestes noves fotos que ens està penjant últimament l'Alexia, i pel que es veu, ha aprofitat per fer molta platja paradisíaca, on només hi és ella, no veig a ningú més, ni una tovallola, ni una barca per aquí, i també ha fet mercats locals, que és una cosa que ja li havíem vist fer i que li agrada, i menjar plats típics del país, perquè ha penjat una foto amb uns tacos. Posem música de Sunset un moment.
Has passat un matí molt distret.
En Roger avui s'ho ha passat pipa. Sí,
m'ho he passat molt bé perquè he pensat, aniràs posant músiques i així ja situem el personal.
Per tu ja has fet la volta al món.
T'ho
amb aquestes músiques. Has dit, mira,
estat de vacances.
Jo estava fent els viatgers de la Gran Anaconda de Catalunya Ràdio. Hem de parlar d'una de les nostres parelles preferides del Barça, que són la Mapi León i l'Ingrid Engen. Estan a Portugal, concretament a Praia de Cabana do Pescador. Les dues han penjat fotos del típic xiringuito de platja a la Golden Hour, amb una llum que a elles, com a bones millennials, els funciona molt bé, els agrada. Jo no he vist mai una foto d'elles que no surtin taronges, que els hi toqui directament el sol del Sunset. I és increïble, que me les estava mirant aquest matí, com de bé queden.
I l'enamorades que estan.
I com de enamorades estan. I no sé si caurà pedrusco aviat, però seria un bon moment.
Una gran notícia. Seria
una gran notícia.
Seria molt bèstia i tant de bo un casament superpúblic, en premsa, a l'estil celebrity tradicional.
Sí, saps que hauries d'anar fora del recinte on es casessin. A intentar captar tota la gent i els convidats.
Encara que es casessin a l'altra punta del món hi aniríem.
Sí, sí. Mm-hmm.
I parlant de parelles... Ai, candela, candela. La Lucy Bronze i l'Ona Batlle són a Cuba de vacances, també. De moment han visitat l'Havana i allí penjaven fotos des de Trinidad. A tot això, fa poca estona, el Barça ha fet un comunicat, Marta, que ens has avisat de dir, nois, atenció, que hi ha notícies que no sé si us agradaran.
Fa 3 hores, el compte d'X del Futbol Club Barcelona Femení escriu el següent. Lucy Bronze no continuarà al Barça. Moltes gràcies i molta sort. Dos cors. I després en torna a fer una altra amb una altra imatge de la Lucy, dient moltes gràcies, Lucy, i un cor amb les mans.
Per tant, el que ens temíem feia uns dies i que havíem vist unes abraçades que tenien pinta de comiat...
S'ha confirmat el que ja sospitàvem. També hi havia molta gent que no era tan pessimista com nosaltres, que creien que al final sí que arribaria a un acord amb el club i que la Lucy seguiria. Clar, ara ens fa patir molt l'Ona. Ara s'ho estan passant molt bé de viatge, però què, el viatge de tornada? Tindrà com un gust amarg?
És que has estat tan junt compartint-ho tan tot, junt. Que de cop... Clar,
A tot això no sabem, la relació no la tenim confirmada.
No, però...
És a dir, una molt bona amistat és seguríssima.
Clar, relació íntima.
Relació n'hi ha, no sabem de quin tipus, però bueno, té pinta de molta amistat o d'amor, no sé.
S'estimen molt.
Home, tu no te'n vas mano a Cuba amb algú que no t'estimes.
Clar.
No, això segur que no.
I celebres el Sant Jordi amb algú que no t'estimes.
Clar, aquí hi ha una paradoxa que he estat llegint alguns diaris esportius i és que, clar, personalment és una pèrdua per l'Ona que marxi la Lucy. Però per l'altra, com que són defenses les dues, l'Ona Batlle segurament tindrà molts més minuts i tindrà molta més presència a l'equip titular del Barça, saps?
Mira, ai, quin horror, això.
Però podem...
és molt incòmode per tothom, aquesta situació, doncs.
Sí, bueno, les dues, sí.
Però poder a nivell personal barrejat. També els hi va bé estar separades. Ho hem comentat molts cops en aquest programa, que de vegades... Mira el Xino Darín i la Úrsula Corberó, que jo crec que es veuen 3 cops a l'any. I aquells 3 cops a l'any que et veus, estàs com si fos el primer dia.
Clar, és veritat.
També veure's cada dia, compartir ambient laboral, també deu cremar molt. Ojo que no els hagin fet un favor, Roger.
Bueno, no ho sé, ho veurem i pendents de veure la Lucy cap on va, perquè segons per quin club fitxi, és veritat que haurà d'anar a viure a un altre país per jugar a una altra lliga. 5 minuts i 2:15.
Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen... No
Candela Peña és un dels noms de l'any des del seu paper a Caso Asunta, la sèrie de Netflix sobre el cas real d'una nena gallega assassinada pels seus pares.
Ella fa un paperàs a la sèrie, tothom la reconeix, ha estat molt comentat, però és que a més deu ser de les persones més gracioses de tot l'estat, tranquil·lament. El Late Show, el programa de Marc Giró a Televisió Espanyola, hi fa seccions i són de les més divertides que jo mai he vist. T'explica anècdotes, les seves últimes obsessions, històries, és que ho explica amb una força i hi posa una màgia a la narrativa que tu et quedes allà enganxat fins l'últim segon i li rius tot.
Ara prefereix ell en Marc Giró que no pas en Broncano?
Jo crec que sí.
Sí.
A veure, és que el vulguis o no amb el Marc Giró, jo trobo que tenen més química i potser més coses en comú, fins i tot. Mm. Ara s'ha fet molt viral un fragment de l'última secció que hi va fer fa pocs dies on explica la seva experiència en un esdeveniment d'influencers. Una marca d'ulleres de Barcelona la va convidar a Eivissa. Ella explica que desentonava moltíssim perquè estava ple de noies com moníssimes, que diguéssim que la seva jornada laboral és sempre ser guapes i ser influencers, i ella era com actriu, més gran també, no? Ella diu que podria ser l'àvia de qualsevol. tota aquesta obsessió que té ella també sobre el pes de la gent, o sigui, diu 15 vegades que totes les xiques estaven delgadíssimes i ella, en canvi, que diu que està tan estufada, tal, no sé què. Bueno, aquesta broma li funciona molt. I el moment que s'ha viralitzat és el fragment on explica que va conèixer una de les seves influències preferides.
A ver, todas somos un poquito de frivolidades. Yo también sigo a unas influencers extranjeras. Y entonces yo sigo muchísimo a una y ahora estoy yo metida en la furgoneta diciendo me he equivocado con el look. Ahora suben a una influencer que yo conozco y sigo muchísimo.
Extranjera.
Extranjera. Italiana que pesa un kilo con una redecilla y un tanga debajo y yo allí con aquel traje y el fruncidet y yo, ay, ¿sabes? Y yo solo quería hablar muchísimo italiano y decirle muchísimas cosas. Digo, me voy a acercar a la mujer esta con mi italiano y me acerco y antes de que yo le fuera a decir Chiara Ion sono, me dice ¿Sei Assunta?
¡No!
Y digo, ¿cómo le explico yo en italiano que yo no soy niña china, que yo no tal, que soy la madre? Digo, pero da igual. Y dije, sí, sono io.
Fa molta gràcia, ho explica de manera molt divertida. Clar, tu sents aquest fragment on parla d'una influencer italiana que es diu Chiara, i amb aquesta informació, amb aquests dos datos, tu de seguida penses que està parlant de la Chiara Ferragni, la primera influencer que va existir, una dona fantàstica italiana amb gairebé 30 milions de seguidors i tot un símbol dins del món influencer. Jo vaig pensar això, de fet molta gent ho va
pensar.
Jo també,
sí, si dius que ara penso en la Ferragni.
I, bueno, i saps què ajuda, no?, també a entendre això, que en el TikTok aquest que han penjat i que s'ha viralitzat tant, tu entres en el perfil de Televisió Espanyola de TikTok i el títol engegant del fragment és Candela Peña coneix a Chiara Ferragni. Entres dins del vídeo, hashtag Chiara Ferragni, @ChiaraFerragni, també hashtag Milan, hashtag
bueno,
Divas.
Bueno, per provar, perquè sigui viral.
Ells ho proven,
hashtag Delgada també, no?
Sí, clar, tu llegeixes això i dius, bueno, apassionant història, quina gràcia, sí. Chiara Ferragni reconeixent a Candela Peña, és meravellós, quin crossover, no ens l'esperàvem. Doncs atenció, perquè no està tan clar, Roger.
Que què vols dir, no està clar?
Mira, ja no ens queda res. Això és el que et vull dir.
Estàs desmuntant aquest gran moment que ens pensem i que ara ens encanta?
Bueno, és que jo ahir me'n vaig a dormir il·lusionada, pensant, sí. Avui,
tots,
demà matí em llevaré amb el meu cafè, escriuré que la Candela Peña ha conegut la Chiara Ferragni i que la Chiara Ferragni ha reconegut la Candela Peña. Roger i Marta. M'he passat tot el matí investigant, perquè clar, dic, a veure si trobo les fotos de la Chiara Ferragni.
Home, és una bona foto.
Sí, l'esdeveniment, allà amb un sunset aquí a la illa. Que ja sí. Vaig pensar, m'estranya que la Chiara Ferragni hagi estat a Eivissa i jo m'ho hagi perdut, però dic, ei, també puc estar despistada. Entro, miro el seu Instagram, veig que la tia fa com dues setmanes que està allà prenent el sol a l'illa de Capri. Dic, bueno, tot està sent una mica estrany. Aleshores dic, mira, entra al perfil d'Instagram de la marca d'ulleres que va organitzar l'esdeveniment i tachant, trobo un carrusel amb tots els convidats allà en renglera, diguéssim, que anaves passant i endavant sortint tots els convidats de l'esdeveniment i només n'hi havia una de noia que es digués Chiara. I no era la Chiara Ferragni.
No.
Hòstia, quin giro, per favor.
Vaya flop.
Era una tal Chiara Biasi, també influencer italiana, 4 milions de seguidors, i efectivament ella sí que havia publicat molts posts d'aquest esdeveniment, d'ella a Eivissa, d'ella amb el modelet que la mateixa Candela descriu, no?, de tot aquest vestit com de reixa, amb un tanguet a sota en forma de banyador. Clar, una mica flop. Per tant, em sap greu desmuntar-vos-ho?
No, has fotut una desmuntada, no. Aquí que no queda res.
A mi és que m'ho has fet doble. M'has il·lusionat i m'has enfonsat.
Ens hem quedat tocats, no m'estranya. Jo avui al matí completament devastada.
Escolta, hauria d'avisar Ràdio Televisió Espanyola.
Bueno, clar, la meva pregunta és...
Aquest és el tema.
Estan esbombant aquí una fake news.
Com pot ser que s'hagi venut per part de la mateixa tele? Com una trobada amb la Chiara Ferragni. Li podrien haver preguntat a la Candela una trucadeta. Escolta, Candela, era la Chiara Ferragni? Com que no dius el cognom, no. Hashtag Chiara Ferragni.
I és veritat que si busques a la gent aquí, ella segueix a Instagram, hi ha dues Chiares només.
Les dues.
Chiara Biasi i Chiara Ferragni.
Efectivament. Clar. Tot i així, com que la Candela té aquest saber estar, és veritat que l'anècdota segueix sent graciosíssima, però no té aquest punt de trobada inesperada, que és el que ens feia més il·lusió de tot plegat, perquè guanyava molt si te l'imaginaves allà amb la Ferragni en una furgoneta Eivissa prenent-se un còctel.
No, és una influencer més local, potser.
Sí, més seva. Més és la seva dulceïda.
O la seva pombo.
Clar.
Bona investigació, aquesta, sí. Perquè aquí has aixecat un tema de que no estava gens clar.
Has estat treballant tot el matí.
Jo recomano a la gent de Ràdio Televisió Espanyola que entri al TikTok i com a mínim tingui la decència de canviar la foto de portada del vídeo que han publicat.
Ara els hi farem arribar.
Ferragni li deu arribar notificacions.
No deu entendre res.
Aquesta senyora, qui és?
I a part que mig parla castellà, que ja comença a entendre moltes coses.
Clar, deu estar flipant. Passen pràcticament dos minuts a dos quarts de dues. Sembla que ja és oficial. El cantant Bad Bunny i la model Kendall Jenner s'han reconciliat i potser estan millor que mai perquè ara se'ls ha vist per París.
Ciutat romàntica per excel·lència. Home. I a part se'ls ha vist fent un pla que ningú d'aquest estudi es podrà permetre mai, que és fer una visita privada al Museu del Louvre a mitjanit i sense ningú més.
Hòstia. Meravellós.
Una cita de pel·lícula, amics. Va ser la mateixa Kendall qui va publicar a Instagram unes quantes fotos de com va anar aquest tour. A la primera imatge del carrusel se la veu a ella ben petita, observant el quadre Les noces de Canà, de Veronese, que és una obra, perquè us feu una idea, que fa 10 metres d'alçada i més de 6 d'ample. Per tant, a ella se la veu minúscula en comparació amb aquesta pintura. Després també va fotografiar l'escultura d'Eros i Psique, aquell petó preciós de marbre, no sé si el teniu al cap, però és fantàstica aquesta escultura d'Antonio Cànova. Heu estat al Louvre, per cert, vosaltres?
Clar, jo hi he estat.
Des de fora, jo.
Jo hi havia estat.
A veure, per veure la piràmide i fer-te la foto.
No, escolta, a veure,
perdona,
un moment.
Perdona, mira, no vull ser snob, però si vas a París, ho sento, però has d'anar. Altres museus et diria no, però...
És igual que facis cua, n'has de fer.
Nois, i vam estar només un parell de dies, 48 hores, va ser
express.
Ah, estava
molt malament el Roger amb la seva nòvia.
Era amb la parella.
Hi havia molta cua i no haguéssim arribat a l'aeroport.
I què vau fer?
No sé què vam fer.
No recordes res, no, de París? Fer.
No, sí, vam anar a fer una volta. És que què fas a París?
Roger,
vas a passejar,
a París?
Vas a passejar.
Sí, però també has d'anar al Louvre.
El Louvre estava ple de gent... Ja sé què va passar, perdona, m'estava inventant.
Volies fer el tour de Meli.
El primer diumenge o l'últim de cada mes, el Louvre de París és gratuït.
Ah, sí.
I coincidia que era el dia gratuït. Estava rebentat allò.
I vas dir passo.
I vam dir, no, ja, quan tornem a venir, ja pagarem.
Molt per tu,
ja tinc moltes ganes d'anar-hi.
Aquells passadissos, ui, s'han de trepitjar, eh?
Bueno, ai, mare de Déu.
També et diré que has d'hipotecar, si te'l vols prendre en sèrio, ja no et dic tot un matí, més, perquè és grossíssim, està ple de gent.
No, te'l pots fer amb un matí.
Sí, però un matí de... Jo crec que 4 hores...
Mitja jornada, no?
Doncs vas a un pas una mica més ràpid. Al principi sempre comences lent, al final ja no pots més.
I escolta, no cal mirar-ho tot, eh?
Però és per la quantitat de gent.
Saber seleccionar, eh?
Perquè sí. Sembla una manifestació de l'11 de setembre.
Hi ha molta gent. Hi ha molta gent. Parlant de les fotos que va penjar la Kendall d'aquesta visita, com no podia ser d'altra manera, també va caure foto de la Mona Lisa, amb aquell doble vitrall, eh?
Sí.
Un quadre minúscul per la gent que no l'hagi vist en directe, que això sempre sorprèn molt, i altres obres com la Venus de Milo. En cap d'aquestes fotografies que va penjar, hi veiem el seu acompanyant. Cosa que vol dir que qui li va fer les fotos era ell, el seu xicot en Bad Bunny, perquè hi ha imatges de com van entrar al museu plegats, fetes per paparazzis. Però atenció, perquè hi ha un detall important que ara comentarem, i aquí ens enfadarem.
Estàs molt emprenyada, eh? Estàs molt emprenyada.
A mi m'ha sabut greu. Hi ha una cosa que m'ha semblat de molt mal gust d'aquesta visita privada al Louvre que han fet Kendall Jenner i Bad Bunny. En aquest horari intempestiu, per cert, que imaginem que devia afectar alguns dels seus empleats, perquè no els hi donaran les claus i diran no, feu, no
sí, tanqueu quan marxeu.
Clar, i toqueu el que vulgueu. Quins van ser els modelets escollits per la parella per visitar el museu? En Benito es va posar una camisa, uns pantalons de pinça, uns mocassins i unes ulleres de sol, que fa molt de famós. Perfecte.
Vale, aquí ve.
Perfecte. I la Kendall va triar un modelet negre, unes sabatetes de tacons també negres, probablement caríssimes, i així van entrar.
Moníssima, perquè més la perxa és la perxa.
Exacte. Però, per tant, van entrar al museu calçats tots dos, com tothom.
Sí, clar.
Com apareix Kendall Jenner a les fotografies que apareixen al seu Instagram, on se la veu observant les obres del Louvre? Descalça!
No, ja!
Però descalça.
Home! Descalça pels passadissos i per tot el recinte que és gegant del Louvre.
Això no ho faria ni jo.
D'entrada, que això de la gent que li agrada anar descalça pels llocs em sembla una marranada.
És que va molt descalça, eh? No porta ni mitjons, eh? Ni aquell mitjó petit.
És que no m'hi trobaràs. Tu et penses que aquest terra és net?
Home, per molt que el netegis amb la quantitat de gentada de tots els països, de tots els llocs que el trepitgen cada dia, quina guardada.
Per molta aspiradora, molta mopa que passis, això és fastigós. I segona cosa que haig de comentar. A la resta de visitants del Louvre se'ls permet anar descalços?
Et fan fora a l'instant, segur.
A veure, jo ho he estat investigant i sembla que no hi ha un codi de vestimenta per accedir al museu. Però també m'agradaria saber què farien els guardes de seguretat si a mig passadís algú es descalça i comença a caminar com si res.
A veure, Marta, si no et deixen ni entrar als súpers del costat de la platja descalça, allò que surts amb el tal, no sé què, no et deixen, jo crec que al Louvre també et frenen.
Que potser li feien mal les sabates a la Kendall, eh? Mira, potser sí. Però que ella s'hagi fet la foto ensenyant els peus i ensenyant que els han obert el Louvre expressament només a ells, per mi no, només vol dir una cosa, i és que ens vol demostrar que és rica, que nosaltres no,
Totalment.
I que nosaltres no podem accedir a aquest tipus de pla.
Ara aquest és el... Jo penso que com que és tan impossible que puguem fer-ho, no sabia ni que es podia.
No,
o sigui, em va sorprendre perquè vaig pensar, però això es pot demanar? Ara és el meu nou somni, clar, però no el tenia abans perquè no sabia que existia la possibilitat.
Gràcies per aquesta, per posar això sobre la taula, Juliana, perquè he estat investigant sobre el tema. No tenim gaire informació de com ha anat aquesta cosa del llogar el Louvre per tu. Senzillament, el museu ha confirmat que sí que van fer una visita privada a mitjanit, però no sabem si van pagar una entrada normal... Si van anar-hi un diumenge d'aquests que diuen Roger...
Ah, el dia gratis,
no,
les 12 en punt.
No és el primer diumenge de mes. Però tampoc no sabem què va passar. Ara bé.
El que s'ha investigat avui...
Déu-n'hi-do. Sí, una redacció.
Treu fum aquesta redacció. He trobat una xifra que potser ens pot orientar una mica. No sé si recordeu que la Beyoncé i el seu marit, en Jay-Z, van tenir el Louvre per ells sols el 2018 per rodar un videoclip. Això va passar, i les imatges van ser molt virals. Doncs el New York Times deia que llogar el Louvre durant un dia complet de rodatge podia costar uns 15.000 euros, que és una xifra que no estaria actualitzada, perquè ja sabem tots que tot s'ha anat encarint, per tant, probablement aquesta xifra hauria augmentat. Clar, Kendall Jenner i Bad Bunny l'han visitat en principi només per oci, per gaudir de les obres, però és d'imaginar que hauran abonat més que el preu de l'entrada. Si el Louvre per tu costa això, tu també penses que hi ha d'haver gent que estigui treballant.
Tu no ho veus com una possible col·laboració?
No.
Han etiquetat el Louvre en, en algun lloc? No,
diria que no, eh? Però preguntes que jo poso sobre aquí la taula, eh? Els museus de Barcelona o els museus de Catalunya farien el mateix si es plantessin dues celebrities aquí a mitjanit i diguessin... Ens agradaria veure el museu, ara que està tancat, i m'agradaria descalçar-me també i passejar-me per aquí.
Home, sí. Jo crec que si truquen farien, en el director
sí.
De
sí, Almanac... Si diuen, pago 10.000 euros.
A Catalunya, quan ve algú de fora?
No, hosti, si es fa mal si Parcoell,
clar,
anava a dir, destrossa el
Parcoell. Ho posem sempre tot molt, molt bé perquè, per ensenyar Catalunya al món.
Joel, Joan, truca Almanac i li obren. Imagina si trucador al DIPA.
Val.
Per tant, sí.
Efectivament.
Per tant, sí. Ah, sí, val.
O sigui,
per
perquè tant... tenim aquesta cosa de petitesa que si algú té 10.000 seguidors a Instagram ja li obrim tot.
Ara, això d'anar descalç a veure art, clar, segurament no podré experimentar mai.
Però t'enganxa, no?
Com,
però...
la idea. Com romantitzeu el fet d'anar descalços? És una guarrada. I de veritat, no ho puc entendre, no connectarem per aquí.
Deu haver arribat a casa amb els peus totalment negres, perquè jo quan he anat descalça
cap al bidet,
a llocs d'aquests...
Cap al bidet.
Hòstia, arribes a casa amb els peus...
I són dues rentades mínim, eh? Una no fas pas net.
Mínim.
Dues...
Ja pots fregar, eh?
Sí.
No és una qüestió de rentades, és remull. T'has de posar els peus en remull una bona estona perquè som art.
Que li vols recomanar un llibre tu a la Kendall?
Mira, li vull recomanar un llibre abans. Aquesta cita és la meva cita somiada. Espero que un dia sí que puguem complir-ho i el Louvre ens convidi. No necessito ni anar-hi amb el meu nòvio ni res. Vosaltres ja em conformo, ens ho passaríem superbé. O sigui, com riuríem, eh? Seria increïble.
Bueno, no sé si el que es fa més al Louvre és riure,
mira,
eh?
A la Kendall... Pues perdona, pots hartar-te al Louvre. Què passa, que els museus no són divertits, Caranell?
Sí, que és divertit i ets feliç i tu passes bé. No sé, fa temps que no vaig...
No vas anar al Louvre?
Al Museu Episcopal de Vic, l'últim que he anat, que s'hi ha d'anar més. I és interessantíssim, però el que és riure, allà amb els pantocràtors...
Doncs jo amb el Harto, els museus. Escolta, a la Kendall Jenner li encanta llegir, i no és broma, i a més llegeix llibres sempre... Crec que compartim gustos, m'entens?
Li escullen els llibres que ha de llegir, eh?
Això és un tema interessantíssim, li escullen els llibres... Almenys els llibres que ha d'ensenyar que llegeix, li escullen, apassionant. Bon moment per recuperar, jo crec, tant ella com el Bad Bunny, però també tota l'audiència. París era una festa d'Ernest Hemingway. Roger, te l'has llegit mai?
Aquest... Sí, clar, que me l'he llegit. Sí, aquest sí. Aquest sí, i El pescador, també.
Doncs l'heu de llegir. Us el recomano moltíssim.
Doncs apuntat, ja portem dos llibres, eh, avui.
Serà gairebé millor que estar vosaltres sols al Louvre. Aquesta experiència lectora.
5 minuts.
He mentit.
5 minuts i 3/4 de 2.
Ja ens agrada que siguis exagerada.
Sí, home, sí. Pau Espart, molt bon dia.
Molt bon dia i molta feina. Us confirmo que el MNAC i el MACBA ofereixen visites exclusives o a la carta, a les seves webs.
Quan costen?
No, clar, és que has de contactar i a partir
has d'enviar mail, no?
Nois, hi anem?
Han de fer un pressupost, sí, home. Jo, tu creus que hi aniré? Jo però no vull pagar tants diners,
home,
eh?
Programa.
No, a mi això convenc. De sentir-te tan especial, vés-hi amb la resta de gent, fes com les coses, com la gent normal.
I és
com
que...
molt bé va dir Manel i Pulp.
I és veritat que el MNAC, per desgràcia, no està pas tampoc tan ple com el Louvre.
Sí, no, encara et trobaràs sol una estona. Sap greu, això.
A veure, fem 3 minuts de pausa i després...
¿Cómo estás? ¿Cómo has recibido tu imputación? ¿Cuándo vas a ir a declarar la Audiencia Nacional?
A veure, què és aquest moment que estem sentint?
Era la setmana passada, quan Gerard Piqué i Clara Chi arribaven a la Ciutat de la Justícia pel judici contra el paparazzi Jordi Martín, tenim la sentència, una setmana justa, ha trigat el jutge, i jo diria que ell s'ha endut una sorpresa.
Ara tornem i ho expliquem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Dos minuts per sobre, tres quarts de dues, la denúncia de Clara Chia contra el paparazzi Jordi Martín per assetjament va arribar a judici fa una setmana, que ens ho explicaves tu, Pau, i la cosa ha anat ràpida perquè el jutge ja ha pres una decisió, eh?
Sí, que va ser un judici on, a part de Chia i Martín, també va declarar Gerard Piqué, altres treballadors de Cosmos, l'empresa de Piqué, i un paparazzi per defensar Martín. Recordem que Clara Chia demanava 5 anys de presó per a Martín i 70.000 euros d'indemnització per assetjament i per les afectacions psicològiques que li ha causat aquesta pressió. I el jutge, després d'escoltar-los a tots i valorar els informes que van aportar, ha donat la raó a Chia. Ha condemnat, per tant, a Martín a un any de presó per assetjament i lesions i a pagar 13.000 euros d'indemnització també a Chia pels danys que li ha causat. És un any de presó, per tant, no hi entrarà. Però la sentència encara es pot recórrer i haurem de veure doncs, quin recorregut pot haver-hi a partir d'ara, perquè Jordi Martín ha deixat clar que lluitarà fins al final aquesta batalla als tribunals. Que és cert que la sentència rebaixa la petició que feia Chia, però igualment queda clar que és una victòria per a ella. És a dir, ha aconseguit que se li reconegui clar. Aquest assetjament, fins i tot les lesions que ha patit per culpa de la persecució de Jordi Martín.
Tu que deies que hi havia la possibilitat, no?, que fos la paraula de l'un contra de l'altre i que això no arribés enlloc, per tant, el jutge ha considerat que els testimonis de la Clara i d'en Piqué ja serveixen, no? Vull dir, són...
I també els informes, que ha portat ella, correcte, d'aquestes afectacions psicològiques que li ha causat. De fet, el jutge diu que se l'ha assetjat de manera insistent i reiterada, que ha fet insofrible la seva existència durant mesos amb aquestes persecucions per fotografiar-la i que Chia ha hagut de canviar de domicili, limitar el seu oci, deixar de visitar la família o no anar al gimnàs. Són situacions doncs, que per ell exemplifiquen que se l'hagi de condemnar, que a més és un assetjament que la va afectar perquè va deixar de treballar un temps o ha hagut de necessitar sortir acompanyada sempre per algú quan va al carrer. De manera que ha tingut aquest impacte, que és cert que la situació que havia desencadenat la denúncia havia sigut quan Martín va fotografiar Piqué i Chia en una zona privada en un pàrquing, però al final el jutge ha fet una valoració més enllà d'aquesta escena i de tota aquesta pressió que ha mantingut cap a ells, que a més imposa a Martín la prohibició d'acostar-se a Chia o comunicar-s'hi durant un any i mig, que a més durant el procés...
Això és un detall important, eh? Perquè potser sobretot buscava això, la Clara Chia ha dit deixa'm en pau ja d'una vegada.
Sí, perquè a més durant aquest procés de denúncia ja va aconseguir un ordre d'allunyament que va ser només durant uns mesos, clar, que Martín no s'hi podia apropar cap a ella, però ara més, a part de l'any de presó i la multa dels 13.000 euros, doncs aconsegueix... Que...
Un any i mig, però a partir d'allà, o hem d'esperar que a veure on
si
arriba...
Clar,
si recorre, quan es posa en pràctica, no?, l'ordre d'allunyament.
Clar, això pot trigar perquè és l'execució de la sentència, si hi ha recursos doncs es pot allargar, però jo diria que Piqué i Chia deuen estar prou satisfets, no s'han posicionat, no han dit res, però sabent una mica els antecedents que hi ha amb Jordi Martín per part de Piqué, sobretot, amb qui hi ha molt mala relació, doncs crec que deuen estar allò prou satisfets que se'ls hagi reconegut aquest assetjament. I, de fet, fa uns mesos, en una entrevista amb l'Esporcito al Canal EVA, l'exfutbolista reivindicava tenir llibertat quan ets algú conegut.
No et coneixen personalment, no saben com penses, poden tenir una idea de qui ets doncs pel que veuen a la televisió, però no li he dedicat ni un minut del meu temps a pensar què els hi pot agradar o què no els hi pot agradar. Jo faig el que a mi m'agrada. I cadascú jo crec que tindria que tenir la llibertat de poder elegir el que a un li agrada.
Ell té una posició molt clara sobre això. De fet, crec que ha aconseguit desprendre's del que implica aquesta pressió. Una altra cosa és que Clara Chia, que era algú desconeguda abans d'estar amb ell, sembla que li ha costat molt de gestionar i és evident quan ha tingut afectacions psicològiques per culpa de les persecucions que li ha fet a aquest
paparazzi. I recordeu quan en el seu moment es deia aquesta noia ja veuràs com voldrà guanyar seguidors,
Començarà
a fer com, serà influencer. No ha estat així.
No la veiem enlloc i quan no la veiem és el que dèiem, que va sempre amb ulleres de sol perquè no té cap interès en ser pública.
I de fet tenim aquí mig oberta una aposta perquè no me'n recordo com ho vam fer anar, però a algú de nosaltres li semblava que potser la Clara Chia d'aquí molts anys parlarà en alguna entrevista.
Tu vas dir.
jo, eh? Ara pensaves que no recordo si era jo o no.
I jo em vaig reafirmant en aquest no, eh? Un no com una casa de pagès. No té cap interès en parlar amb la premsa.
Clar. Ara no, però les coses poden canviar.
Sí, sí, d'aquí uns anys potser sí, però jo... Tim Marta, em sembla que...
Sí, no,
cap
no acaba
interès.
De lluir.
Sí, ella ha fet aquesta batalla per a ser anònima i, de fet, l'ha portat fins i tot als tribunals. I sobre els paparazzis, Piqué va anar fa uns mesos també al món a RAC1 i va explicar que directament els ignora.
Ha arribat aquí baix. I tenia dos paparazzis d'aquests que et fiquen al micro. Cada vegada acabava n'hi amb més, perquè ara et fiquen un mòbil i qualsevol ja és periodista. I anava caminant, perquè he vingut caminant, i deia, tu saps la pel·lícula Una mente maravillosa? Que té la malaltia que al final són persones que no són reals. I jo he arribat al punt a pensar, a indiferència del punt que, com si no existíssim.
Ell ho té molt superat.
Ha desenvolupat ja aquest superpoder, d'ignorar absolutament a tothom.
Sí, i d'intentar que no li afecti saber que et poden estar observant, et poden estar fotografiant, intentar, doncs, continuar amb la seva vida.
I que no només són paparazzis de la premsa del cor, eh? Que l'esportiva...
Clar,
també és que es toquen, a vegades.
A veure que t'estan esperant a veure si agafes un avió o no, sí, a l'aeroport,
sí, sí,
eh?
Sí, sí. I a part d'ignorant, Piqué també li agrada vacilar, eh? Una mica, en els periodistes del cor. Sí, hem vist alguns vídeos que ell vacila.
Quan aquelles... No va ser amb en Jordi Martín que es va fotre una nata, sí, també, aquí al Turopar.
Al Turopar, darrere la ràdio.
I això sí que ho va veure. Se n'en van fotre.
Sí, 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 sí.
Correcte. I de fet, es nota que Piqué és un tema que el té entre cella i cella, perquè per ell es converteix en una victòria quan els paparazzis no obtenen cap resposta seva.
És molt sa perquè volen intentar afectar-te i quan veuen que no poden, hòstia, els hi fa molt mal. I has d'intentar això, i, entre cometes, ser invencible, tot això.
Doncs queda clar la seva posició i que realment ell amb això vol passar pàgina. I penso que qui s'ha endut un bon revés és Martín, que no s'esperava gens que el condemnessin, perquè... També s'ha de tenir en compte que la Fiscalia demanava la seva absolució, una posició també interessant de l'analitzar, la de la Fiscalia, que aquí no va voler donar suport a la denúncia que feia Clara Chia i a la petició.
I ell no havia dit també que hi havia hagut un intent d'atropellament?
Sí.
Hòstia, sí que va dir això.
Tampoc
sí.
Ho ha pogut demostrar i aquí ningú hi ha parat atenció, veig.
Clar, aquí va ser quan Piqué va dir doncs, que ell havia sigut molt violent, en Jordi Martín, quan els perseguia amb Clara Chia, i ell la manera de tornar-s'hi va ser dir que era mutu, no?, aquesta persecució, fins i tot amb els cotxes, els vehicles i intents d'atropellaments. Però el fet és que ell confiava molt que el fet que la Fiscalia doncs, no l'acusés li sortiria bé.
Yo hasta que no escuché al Ministerio Fiscal pedir mi libre absolución, yo no sabía lo que iba a pasar en esa sala. A mí me estaban pidiendo 5 años de prisión, yo no me quería imaginar la posibilidad de entrar en la cárcel cuando yo no he hecho nada.
És que estava com ja convençut de dir, com que la Fiscalia a mi no m'acusa, doncs el judici es resol i, per tant, me'n puc anar tranquil a casa. I l'etern debat que hi ha en aquest cas i amb els paparazzis i la seva feina és si realment la pressió que va fer Martín cap a Chia es pot argumentar per la tasca de fer fotos o no es pot justificar. I segons el jutge, Martín ha superat amb escreix els límits del que pot ser acceptable perquè no va ser una mera molèstia, sinó unes persecucions que han tingut conseqüències en la salut de Chia. I és aquí on es creu aquesta línia vermella que el jutge doncs, pensa que ha d'implicar una pena de presó i una multa, que el paparazzi estava tan convençut que guanyaria que va dir que Piqué li havia ofert arribar a un acord i el va rebutjar.
Gerard Piqué me ha llamado para pactar. Él no quería llegar a juicio. Pero como yo tengo la certeza de que no cometió ningún delito, he dicho, yo me la juego. Aunque me enfrente a una pena de prisión de 5 años, yo me la juego, porque yo lo único que he hecho es mi trabajo.
Clar, ens ho creiem, que Piqué va intentar pactar? És una pràctica força habitual abans d'entrar a judici, no, aquesta?
Pot ser, i tindria sentit, també entenent que per a Clara Chia devia ser molt difícil haver d'anar al judici, declarar davant d'ell i tot aquest procés.
Perdona'm una cosa, però en Piqué és l'advocat de la Clara Chia.
No, això és el que no acaba de lligar, que segurament devia ser, en tot cas, els seus advocats qui van tenir aquesta conversa. I també us dic una cosa, era impossible arribar a un acord perquè estava claríssim que Jordi Martín no volia acceptar la seva responsabilitat. I quan arribes a un acord és perquè la part responsable, exacte, es declara culpable.
Té molta fama de mentider, també,
sí,
el Jordi.
És que anava venint fa una setmana.
Clar,
a mitjans.
Això ho diu ell, no sabem la Chia i en Piqué què hi diuen.
Estava parlant en un programa de tele, oi?
Sí,
que sí.
Sí,
el titular era Jordi Martín vence a Clara Chia i a Piqué.
És que es van fer a mitjans en llatinoamericans amb entrevistes seves molts titulars dient que havia guanyat, i és mentida.
Sí, una setmana després, ho acabem de saber ara.
Exacte.
També seria interessant saber si ha guanyat diners explicant aquesta història del judici, perquè sabem que era un tio que facturava
deu ser...
amb aquest tema.
Sí. El que podem dir és que Martín ha opinat sobre la sentència al seu Instagram, ha respost en un post on es veu la portada que va publicar la revistola l'estiu del 2022 amb la imatge de Piqué i Chia anant a un casament, que van ser les primeres fotos de la parella després que l'exjugador hagués deixat la seva relació amb Shakira, i Martín doncs, diu que aquesta portada li ha canviat el rumb.
Bé, doncs veurem si hi ha recurs i veure com acaba tot això. Fem una pausa i ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Bé, a punt d'arribar a les dues del migdia. Ara ha entrat en Marc Andreu un segon aquí a saludar.
Corrent, eh? Perquè, nois...
40 segons.
Tinc una exclusiva,
novetats,
que revolucionarà 3CAT. Home, no és broma, eh? Però no em dóna temps a explicar en 20 segons.
Però potser ho podria...
No.
De quin programa
no
em és? TV3.
És una cosa, una cara de 3CAT que torna. És que no vull dir res més, us ho explico demà.
O la tele o què? O el digital?
3CAT és tot.
3CAT és tot.
L'Albert Om ja havia tornat?
Ah, demà us explico, que tinc molta informació.
Una cara... molt coneguda, torna...
Jugueu per xarxes.
Important, eh?
Per xarxes.
Va, tira, home, va, tira.